Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda. Passen 4 minutets i 40 segons del punt de les 4 i a la seva sintonia de proximitat això només vol dir una cosa, que és que comencem ara mateix un nou passeig radiofònic pel carrer Major del Camp de Tarragona. Al llarg de les properes 3 hores, 8 emissores del territori, la xarxa de comunicació local, els ho explicarem absolutament tot d'aquest dimecres 26 d'octubre. Avui que hem sabut que la mortalitat de les persones majors de 65 anys a causa de l'escalfament global s'ha incrementat un 68% des de l'any 2000. Aquesta és una de les dades més rellevants que es desprenen de l'informe de Lancet Countdown, publicat aquest dimecres i que ha comptat amb la participació d'un centenar de científics d'arreu del món. Segons el document, les altes temperatures registrades al llarg dels últims exercicis han incrementat notablement el risc de patir problemes cardíacs, respiratoris o de salut mental, així com problemes en l'embaràs, l'empitjorament de la qualitat del son o la possibilitat de patir morts no accidentals. I a banda dels més grans, l'informe assenyala les dones embarassades i els nounats com els col·lectius més afectats. Per reflexionar, avui en parlarem d'això i aquest programa que fa 944 també farem moltes altres coses. De fet, de seguida serà amb nosaltres el cap territorial de Protecció Civil a Tarragona, el senyor Joan Ramon Cabello, amb qui coneixerem els detalls del simulacre del Pla Secta de dimecres de la setmana que ve, dia 2 de novembre. I més enllà d'això, abans d'arribar al punt de les 5, també sabrem on enviarem avui la unitat mòbil del programa, analitzarem la jornada com cada dimecres amb la periodista i escriptora Núria Gómez i els tonis es portaran malament. Els saluden, com sempre, les 8 emissores locals del Camp de Tarragona que fan possible el programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb Quim Espinosa a la producció executiva, Álvaro Rodríguez a la realització tècnica, Adrià Requesens, Anna Plaça, Gemma Bufies, Toni Mateos, Antonio Mellado, Ibi Rodríguez, Dan Jeremayo, David Fernández i Miquel Llevaria a la producció i guió. I qui els parla? Un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. Ho tenim tot a punt, així que comencem.
Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona.
Per estar ben informats de tot el que passa al Camp de Tarragona, només cal estar al cas del que diuen, cal estar al cas del que publiquen les 8 emissores que fan possible Carrer Major. És dimecres 26 d'octubre de 2022 i aquest és l'Infotarda Daily. Adrià Requesens, bona tarda. Què tenim avui en portada?
Bona tarda, Edu. Doncs hem d'explicar que el govern espanyol avaluarà l'impacte sonor de les bandes rugoses que s'han instal·lat en un tram de 50 quilòmetres de l'autopista AP7 a la demarcació de Tarragona. Aquestes bandes, que fan soroll quan es canvia de carril, han provocat les queixes de veïns i alguns ajuntaments, com els de Roda de Barà i la Pobla de Montornès. Ahir a la tarda, la senadora d'Esquerra Republicana per Tarragona, Laura Castel, va traslladar aquestes queixes al ple del Senat i va demanar que es retirin aquestes bandes o es plantegin mesures alternatives.
Pero quizás sería necesario retirar estas bandas e implementar otras soluciones, o si no es posible retirarlas, al menos rebajar su nivel de fricción e instalar pantallas acústicas protectoras. Es por todo lo expuesto que le pregunto, señora ministra, ¿qué medidas va a tomar su ministerio para paliar los efectos adversos de estas bandas rugosas? Muchas gracias.
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha explicat que aquestes bandes s'han instal·lat per alertar els conductors que canvien de carril sense adonar-se i així reduir l'accidentalitat. Raquel Sánchez ha argumentat que aquest sistema funciona en molts altres llocs on no s'han generat queixes. Tot i així, ha confirmat que el Ministeri farà un estudi per avaluar l'impacte sonor i buscarà solucions puntuals.
Y que también es una medida que se aplica a nivel internacional y a nivel europeo. Pero es cierto, también es así, que algunos ayuntamientos, como el de Roda de Barà o el de la Pobla de Montornès, nos han escrito y hemos explicado el por qué hemos instalado estas bandas sonoras, pero también les hemos explicado que vamos a realizar mediciones y que en aquellos puntos donde se han constatado quejas, si es posible, atendiendo a esas mediciones y al resultado que ofrezcan esas mediciones, vamos a adoptar medidas para cada caso en concreto.
Aquestes bandes sonores s'estenen des del Penedès fins al Baix Camp i s'han instal·lat des de que a finals dels peatges s'han incrementat notablement el trànsit a l'autopista AP7.
Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
Nou municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre rebran més de 6 milions d'euros d'ajuts europeus per rehabilitar edificis públics. El Ministeri de Transports ha publicat la resolució provisional de la convocatòria del programa d'impuls a rehabilitació d'edificis públics de titularitat local, inclòs en el pla de recuperació.
La principal partida, 1,281 milions, se l'emporta al Centre de Desenvolupament Artístic Juvenil del Deltebre, l'antiga Cambra Arrossera. La rehabilitació de la llar de jubilats, Caixapes de Valls, rebrà 1,66 milions i la rehabilitació dels jutjats de Montblanc, 938.000 euros. Segons el Ministeri, els ajuts tenen com a principal objectiu reduir en més d'un 30% el consum d'energia primària no renovable. En la llista de projectes aprovada pel Ministeri figura també la rehabilitació de l'espai arbocense de l'Arbós amb 358.000 euros. També la reforma de l'immoble del carrer Garcia per a les noves oficines municipals de la Figuera amb 275.000 euros, la rehabilitació del jardí d'infància Les Marietes de Cunit amb 217.000 euros, la rehabilitació de la cooperativa agrícola de Flix com a espai polivalent i cultural amb 151.000 euros i la rehabilitació de l'antiga llar d'infants Nairó de Llorenç del Penedès com a sala polivalent amb 106.000 euros.
I el Departament d'Empresa ha obert un expedient a l'empresa Global Talke arran dels dos incidents que va patir la setmana passada i que van requerir l'activació del Pla Secta en fase de prealerta.
L'actuació d'empresa s'ha fet a requeriment de l'Ajuntament de Tarragona. També els Mossos d'Esquadra, a través de l'Àrea Central de Medi Ambient, han fet actuacions i van obrir diligències arran de l'incident del dia 18 d'octubre que va comportar una primera inspecció. El dia 21, i arran d'un nou incident, se'n va fer una segona. Les inspeccions han desembocat en l'elaboració d'un informe que s'ha enviat al jutjat. Arran de tot plegat, la Fiscalia de Tarragona ha obert diligències d'investigació, segons ha informat el Diari de Tarragona.
Carrer Major és proximitat.
I el regidor de Seguretat Ciutadana del Morell ha estat cessat per presumptes irregularitats en l'exercici de les seves funcions.
Segons uns informes interns, l'edil hauria demanat a agents de la Guàrdia Municipal que permetessin treure un vehicle del dipòsit sense pagar la taxa de retirada de la grua, que té un cost de 75 euros. Davant d'aquests fets, l'alcalde l'ha cessat i s'han traslladat els informes a la Fiscalia per esclarir si es tracta d'un delicte. L'alcalde del Morell assumirà ara les funcions de Seguretat Ciutadana.
I l'Ajuntament de Vilaseca ha engegat una prova pilot per monitorar l'activitat turística a través dels telèfons mòbils. Per fer-ho possible, s'han instal·lat dos nodes receptors, una a la línia del bus urbà cap a la Pineda i l'altra al Castell de Vilaseca.
Aquests detecten el senyal dels telèfons mòbils i determinen si es tracta d'usuaris locals o estrangers. La recopilació d'aquestes dades es fa de forma anònima a través de la tecnologia Skating. Així, el consistori mapejarà els fluxos de persones a les zones d'interès del municipi i podrà implementar accions i millores. La prova pilot...
D'aquí a que tu treguis la informació l'analitzarem. La idea és que ara estan començant a fer aquest anàlisi. També el juntarem amb tot el que seria el frontal marítim de la Pineda. Llavors, quan tinguem tot el municipi sense mapejat, amb els fluxos, amb els comportaments dels usuaris, és quan en conjunt podrem realment veure una mica cap a on enfoquem aquesta informació.
La iniciativa s'enmarca en l'estratègia per esdevenir una destinació turística intel·ligent i sostenible. Més endavant s'instal·laran més aparells que es finançaran amb fons europeus.
I els joves d'entre 18 i 29 anys són el col·lectiu amb indicadors més elevats de soledat. Tan sols el 20% considera que no estan sols.
Aquesta és una de les principals conclusions del primer informe de l'Observatori sobre la soledat no volguda de Creu Roja a la demarcació de Tarragona, que s'ha presentat aquest dimecres. Els joves no són els únics amb xifres altes de solitud. 7 de cada 10 persones grans l'experimenten. L'estudi també indica que el 77% de les persones ateses i encastades per l'organització han experimentat algun tipus de soledat. Aquestes, el 16,6%, expliquen l'han patit de forma greu o molt greu. A més, l'informe subratlla que la soledat no desitjada afecta especialment els col·lectius més vulnerables.
Carrer Major, fent Camp de Tarragona.
Dit tot això, coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores i connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquesta estabilitat i és que tan sols arribaran alguns núvols alts, alguns de mitjans, que deixaran el cel entre enteranyinat, mig ennuvolat i sí que de cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de costa. Pel que fa a la temperatura, mantindrem aquest ambient suau. A hores d'ara tenim valors de 26-27 graus, ha d'anar pujant aquesta temperatura i avui ho podrà fer fins als 28 i 29 graus. Però és que de cara a demà i també de cara a divendres s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se entre els 30 i 31 graus, aquesta temperatura més alta a punts de ponent. Així que de cara als propers dies continuarem parlant d'un temps estable i no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara sí, doncs, ho deixarem aquí. Adrià Regasens, gràcies per aquesta pinzellada informativa amb el més destacat de la jornada al Camp de Tarragona. Que vagi bé.
Fins ara.
I tots vostès poden recuperar l'info Tarda Daily d'aquest dimecres 26 d'octubre mitjançant les xarxes socials de les 8 emissores que cada tarda passegen plegades pel carrer Major. Gràcies per seguir-nos.
Carrer Major, al Camp de Tarragona des de ben a prop.
Són en punt un quart de 5 de la tarda. L'Adrià Regasens el tornarem a tindre aquí a partir de 6:45 amb la Gemma Bufies per tal de posar llum a la foscor. Ens ampliaran aquestes notícies que acabem de comentar a moda de pinzellada i damunt la taula n'hi posaran moltes d'altres. Així que estiguin atents si volen estar assabentats de tot el que passa just al costat de casa. En tot cas, en aquesta hora el que hem de fer és conèixer on enviem avui la nostra unitat mòbil. Miquel Llevaria, company de BX Ràdio. Bona tarda, bon dimecres.
Bona tarda, bon dimecres, Eduard. Així és. Mira, aquesta tarda on anirem ja no tan sols és important, sinó que també quan. Quan? Ara... Perquè tornem a deixar la furgo a un costadet i agafem la màquina del temps.
Caram, escolta, em sorprèn.
Deixarem la furgo,
a veure.
Deixarem la furgo.
En quina època te'n vas avui, quan doncs, pugis a la màquina del temps?
Doncs mira, deixarem la furgo i ens anirem en un moment on anaven en carruatge. Així que doncs, potser avui la màquina del temps es transforma en un carruatge perquè anirem, jo calculo que uns 2 segles enrere. Anirem a parlar d'aquella època modernista.
Fantàstic, molt bé, home, 2 segles enrere i no tant, eh? Vull dir, t'has aventurat aquí, has estat molt atrevit de viatjar 2 segles enrere. Però sí, molt bé, m'agrada això del modernisme. No t'aniràs pas als Pallaresos, que en parlàvem ahir o abans d'ahir, del modernisme, de les jornades modernistes als Pallaresos. Ahir el Joan Brunat, precisament, ens en parlava aquí al programa.
Doncs mira, justament has donat en el clau, anirem a veure aquestes jornades que justament estan acabant, però per comentar-les, sobretot per parlar de la figura d'un arquitecte modernista que, a més, és una de les obres que ell no va construir, però sí que va reformar justament allí als Pallaresos. A més, ha rebut el reconeixement com a bé cultural d'interès nacional.
Fantàstic, molt bé, doncs, quan tornem a connectar amb tu, ho farem ja vestits de gala, de l'època, precisament. Miquel, gràcies per aquest avançament. Et tornem a saludar més endavant, que vagi bé, fins després.
Vinga, ens veiem.
Un passeig al carrer Major cada tarda a la teva ràdio local.
Passen gairebé 3 minuts del punt d'un quart de 5 de la tarda. Avui parlem del simulacre d'accident químic que prepara Protecció Civil pel proper 2 de novembre, dimecres de la setmana que ve, i que afectarà 65.000 persones del Camp de Tarragona. Serà el simulacre en població més gran que s'ha fet mai a Catalunya i estan cridats a participar-hi habitants de Tarragona, La Canonja, Vilaseca, Salou i Reus. La hipòtesi del sinistre serà una fuita de clor en una empresa del polígon Petroquímic Sud que tindria un radi d'abast de 3 quilòmetres. La prova començarà a les 6 de la tarda i a 6:45 sonaran les sirenes de risc químic. L'exercici, per cert, estrenarà també el sistema d'alertes de telèfons mòbils que rebran un missatge i emetran una senyal sonora per advertir l'usuari. Parlem de tot plegat i ho fem en companyia del cap territorial de Protecció Civil a Tarragona. Joan Ramon Cabello, molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona.
Molt bona tarda a vosaltres.
L'Ajuntament de Tarragona, al llarg d'aquests darrers dies, ha organitzat un cicle de xerrades de conscienciació i actuació davant del risc químic. S'han dut a terme a Torreforta, també a Bona Vista. Se n'han ofert en escoles i instituts de Ponent i s'han fet en col·laboració de Protecció Civil i el 112. Com han anat, senyor Cabello, aquestes xerrades formatives?
Doncs molt bé, no ha estat només l'Ajuntament de Tarragona, ha estat tots els ajuntaments que comentàveu que estan afectats pel simulacre i tots hem fet tota una colla de reunions i que ens han servit per fer difusió d'informació a totes les persones interessades i als grups d'interès, associacions de veïns, comerços, associacions culturals, esportives, religioses, de tot tipus, perquè tots estiguin assabentats del que farem el dia 2.
Ara que han fet ja aquestes formacions, senyor Cabello, què els diu l'experiència viscuda aquests dos dies de sessions de conscienciació i actuació davant del risc químic? La gent està preparada o realment hi ha desconeixement de com actuar davant d'una emergència de tal tipus?
Bé, el que volem provar el dia del simulacre és això. Nosaltres venim fent difusió dels consells d'autoprotecció, el principal dels quals és el confinament, des de fa temps, però ara intensament amb una prova real de confinament de la població. I el que volem saber és justament això, si aquesta sensibilització, aquesta formació, aquestes explicacions que nosaltres donem han calat a la població i realment el dia 2 es fa el que s'espera que s'ha de fer, que és confinar-se quan sentin el so de les sirenes.
Què se'n sumen aquestes alçades de la partida quan fa tant de temps que parlem d'aquest simulacre, senyor Cabello, i alhora quan tots som conscients del risc que hi ha en el nostre territori de patir un accident que precisament comporti un confinament de la població? Creuen que la població sabrà com actuar?
Sí, nosaltres estem convençuts que sí que ho sabran perquè han rebut la informació i, de tota manera, fem el simulacre també per comprovar-ho. Però realment el que estem percebent aquests dies és que ja no només la població, sinó també centres comercials, comerços, tendes, equipaments d'oci, equipaments esportius, associacions de veïns, tot tipus d'entitats que estan al territori també estan rebent la formació i la informació corresponent pel dia del simulacre, que és la mateixa que haurien d'aplicar en un cas real. I la veritat és que, juntament amb tota la difusió que esteu fent també, que ens esteu ajudant a fer també els mitjans de comunicació, tenim aquesta sensació de que la resposta serà majoritària i veurem una gran quantitat de gent confinant-se, practicant el confinament el dia 2 de novembre. Per tant, si totes aquestes persones que ho practiquen vol dir que són coneixedores d'aquesta mesura d'autoprotecció bàsica que hi ha davant del risc químic. Considerem que sí, que hi haurà molta participació.
Senyor Cabello, com identificarem aquest simulacre? És a dir, quan se'ns notifica com a població que hem de seguir un seguit de pautes que prèviament ens hauran vostès ensenyat, com sabrem que realment no és una emergència de debò?
Bé, l'explicació és que nosaltres hem fet difusió que es tracta d'un simulacre, que està a l'hora pactada i tothom ha de saber que és un simulacre. A part, el sistema d'avisos que s'aprovarà també el dia 2 especifica molt clarament que es tracta d'un simulacre i tothom sap que l'hora pactada que sonin les sirenes és les 18:30 i també hi haurà informació arreu, als mitjans de comunicació, a tots els cartells, a tota la zona afectada, els flyers que s'han repartit, totes les xerrades que s'han fet, tothom ha de saber que es tracta d'un simulacre.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, presentarà demà a les 4 de la tarda, en aquesta hora, en roda de premsa, el simulacre del Pla Secta. Expliqui'ns, senyor Cabello, en què consistirà. Jo ara, d'una manera molt resumida, en la introducció, parlava d'una fuita de clor en una empresa del polígon Petroquímic Sud. Realment, què és el que es pretén i què passarà a partir d'aleshores?
De fet, el resum que ha fet vostè només iniciar aquesta entrevista és quasi perfecte, perquè ho heu dit tot i molt ben explicat, però bé, el que passarà és això, efectivament se simularà que una empresa del polígon sud ha tingut una fuita massiva d'una gran quantitat de clor, que és un producte tòxic a baixes concentracions i que pot provocar un accident amb unes conseqüències que arriben aproximadament a una mica més de 3 quilòmetres de radi. Això afecta, com bé heu explicat al principi, aproximadament a una població de 65.000 persones. Què és el que farem? Simularem que que aquesta empresa doncs, ha tingut l'accident, que ens ho comunica. Nosaltres farem les comunicacions prèvies pertinents i a les 18:30 activarem les sirenes de risc químic per avisar a tota la població que comença el simulacre. Aleshores, esperem que la gent compleixi amb els consells d'autoprotecció. Recordeu el més important de tots, que és confinar-se, ja sigui a casa o en un lloc en el qual pugueu tancar portes i finestres, doncs un bar, un local, un centre comercial, un supermercat, i al cap d'una estona, aproximadament 15 minuts, doncs sonarà el to de final de l'emergència i s'haurà acabat el simulacre. Nosaltres amb això i amb una enquesta que tenim de participació de la població que ens ha d'informar si ha sentit la sirena, si s'ha confinat i si ha rebut el missatge al mòbil, doncs farem una valoració de com ha estat el resultat del simulacre.
Senyor Cabello, la prova comença a les 6 de la tarda, però fins a 2:15 no sonaran les sirenes de risc químic. Hi ha sempre aquest impàs de temps? Precisament, no. El so de les sirenes o el moment en què s'activen ha estat debat al llarg d'aquests darrers anys, sobretot des de l'explosió d'Iqoxe.
Sí, de fet, el que volem és fer notar que existeix sempre, no 30 minuts, però això ho hem fet perquè sigui rodó, no? Des de les 18:00 que comencem a les 18:30 que s'activen les sirenes, però sí que hem volgut fer notar aquesta diferència entre que comença l'emergència, per entendre'ns, i el temps, aquest temps de resposta que nosaltres intentem minimitzar-lo de diverses formes. Una d'elles és, primer, evidentment, obligant a les empreses afectades a que comuniquin immediatament, i l'altra és, doncs, sabent tots els escenaris que tenim ja predeterminats per les empreses i, posteriorment, també, quan tinguem les barreres de productes químics al voltant de les empreses, doncs també amb una detecció precoç d'un possible tòxic que es pugui fuitar. Estem treballant contínuament per evitar que aquest temps s'adilati gaire, sempre que sigui el més curt possible des que es produeix l'accident fins que nosaltres fem sonar les sirenes.
Val a dir que de les 45 sirenes que Protecció Civil té a l'entorn dels polígons petroquímics, no sonaran totes, només en sonaran 20, senyor Cabello.
Exactament, sonaran 20, que són aquelles que estan dintre de l'àrea d'influència, o la seva cobertura està dintre de l'àrea d'influència de l'escenari que se simula que ha passat. Això és igual que en una situació real. La ciutadania ha d'entendre que malgrat hi hagin 45 sirenes, doncs quan hi ha un accident sonen aquelles només les que són necessàries per a la zona de la població que s'ha de cridar al confinament. Pot ser que, per exemple, hi hagi aquest mateix accident que se simularà el dia 2, que passi un dia i que no sigui necessari el confinament del barri de, per exemple, de Torreforta, perquè el vent va direcció a mar i afecta el barri de la Pineda de la Seca. Llavors, nosaltres avaluem la situació i decidim quines són les sirenes que han de sonar. No té per què sempre sonar totes. L'exemple del simulacre és claríssim. De les 45 que tenim, ne sonaran 20.
Senyor Cabello, han fet moltíssima feina de difusió. De fet, han arribat a imprimir més de 40.000 fulletons, 1.300 cartells amb informació sobre la prova i tot el que cal fer en cas d'accident químic. El treball previ està fet. Haurem de veure ara què passa dimecres de la setmana que ve. Jo diria que qui més qui menys té aquestes pautes a nivell particular, però què succeeix, per exemple, en els casos d'empreses i empreses grans que disposen de plans d'autoprotecció? S'hauran d'activar també d'una manera interna?
Els plans d'autoprotecció de les empreses que estiguin dintre del simulacre, doncs igual que les persones cridades al confinament, doncs les empreses es troben igual. Ells estan cridats a la participació del simulacre i està en la seva decisió doncs, si seguir-lo o no. Hi ha moltes empreses, per exemple, del Polígon Entrevies, que ja ens han confirmat. Bé, de fet, no és tampoc gaire difícil perquè ja treballen en l'interior, però que ens han confirmat que sí que participaran en el simulacre i simularan de forma activa el que farien si fos un cas real. Moltes vegades també doncs, només d'entendre que s'està fent un simulacre i explicar a la gent què és el que s'hauria de fer doncs, també és important.
I en el cas, per exemple, no sé, ara penso en les gavarres dels hipermercats que hi ha en aquella zona, de les grans superfícies. Com s'haurà d'actuar en aquests llocs tan concorreguts?
tots ells estan avisats, està avisat també la part de gerència d'aquesta zona, d'aquesta zona, diguéssim, d'oci o comercial, també estan avisats, tots saben el que han de fer, i el que han de fer és el que ha de fer qualsevol local, restaurant, supermercat que es trobi dintre de l'àrea d'afectació del simulacre, que és doncs, advertir a la gent que s'està fent un simulacre. Nosaltres ja els hem preparat unes falques per megafonia perquè les puguin fer servir i tancar les portes i confinar-se a aquesta estona del simulacre, aquests 10-15 minuts.
Senyor Cabello, una de les principals novetats d'aquest simulacre, més enllà de tot el que han dit, o que és el més gran que s'ha fet mai al país, és que es provarà també el sistema d'avisos d'emergència a telèfons mòbils. Expliqui'ns com anirà tot això. Les persones que estiguin dintre d'un radi d'influència rebran una notificació en el seu dispositiu?
Sí, això és el que nosaltres intentarem que es produeixi. Penseu que és un sistema que no està del tot implantat, que el porten des de... que de moment està, diguéssim, sota el control del govern de l'Estat, i el que fa és avisar, doncs, donada un punt central, diguéssim, i una zona d'influència, que serà en aquest cas la zona d'influència del simulacre, doncs envia un avís, una notificació, que no és un SMS, és una notificació especial, que té un so especial, que el podeu trobar en vídeos a la nostra pàgina web, que el que diu és una notificació que no es pot, que fins que no la llegeixes no para de sonar el telèfon, i diu que s'està fent un simulacre. Això és el que provarem, a veure si funciona o no, perquè encara no s'ha provat de forma massiva aquí a Catalunya. I doncs, tenim l'ocasió de provar-ho ara el dia del simulacre.
Els aparells ja el tenen activat, aquest sistema, o realment l'usuari ha de fer alguna cosa per tal de rebre la notificació?
Ha de quedar molt clar que no s'ha d'instal·lar cap aplicació, que hi ha hagut algunes persones que deien que s'havia d'instal·lar alguna aplicació, no res, això no és cert. És simplement una opció del mòbil que s'ha de tenir activada, que ve activada per defecte en els mòbils que tenen menys de 2 anys d'antiguitat, i amb molts dels mòbils que tenen més de 2 anys d'antiguitat també ve activada per defecte. De tota manera, a la nostra pàgina web del simulacre, que si vostès posen a Google simulacre Plasecta, doncs ja veureu que està molt ben indexat i podreu trobar de seguida, allà hi ha una explicació, un document que explica marca per marca com s'hauria d'activar si és que no ho tinguessin activat.
En el transcurs d'aquesta estona que duria el simulacre, senyor Cabello, ho ha explicat, el confinament, els plans d'autoprotecció de les empreses o del lloc on es trobi cadascú en aquell moment i estigui dintre del radi d'influència de tot plegat. Un cop s'ha fet el confinament, com s'ha d'actuar? Perquè aquests últims dies sí que hem pogut veure opinions contraposades de què s'ha de fer un cop s'és dintre casa o tancat amb les persianes abaixades. Desconnectar, no desconnectar, posar la ràdio, saber què passa en cada moment. Què és el que... Quines són les pautes en aquest sentit?
No sé ben bé quines poden ser les contradiccions, però bé, els consells són bastant clars. És confinar-se, tancar portes i finestres, i evitar, doncs, bé, el sentit comú que ens diu és evitar qualsevol intercanvi de gasos amb l'exterior, perquè el que estem és intentant aïllar-nos de l'exterior, així doncs, apagar crits de climatització, apagar campanes extractores i doncs, no sortir, no evacuar, que és el contrari de, que seria el contrari de confinar-se, no anar a buscar els crits a l'escola, ni les extraescolars, ni els familiars a les residències, ni als hospitals, ni enlloc, perquè cadascun d'aquests llocs doncs, ja tenen el seu pla i saben com s'han de confinar, i poca cosa més, mantenir-se informat a través de mitjans de comunicació, a través de les xarxes, i doncs, en la mesura que sigui possible també recomanem evitar l'ús de les dades del telèfon, però bé, això ja és un consell una mica més menor. El més important, tancar-se, tancar portes i finestres, deixar persianes, si és possible, i doncs, això, intentar col·locar-se també en les habitacions més interiors, perquè doncs, això que intentem és, recordem, posar una barrera entre nosaltres i el que hi ha a l'exterior.
Senyor Cabello, ja per anar tancant, quan tindrem les conclusions de si el simulacre ha funcionat tal com s'esperava, serà el mateix dia, serà l'endemà?
El mateix dia tindrem informació d'aquesta enquesta que us deia, perquè és una enquesta que està geolocalitzada i diguéssim, ens dona dades en temps real, però el que són les conclusions i la informació i els aprenentatges que en traurem doncs hem calculat justament avui en una reunió que estàvem amb la direcció, hem calculat que aproximadament en un parell de setmanes podrem treure unes conclusions clares i explicar a la ciutadania com ha anat el simulacre i cap a on ens encaminem per seguir treballant amb la millora de la gestió del risc químic.
Ens consta que de cara al 2023 hi ha previst un altre simulacre, en aquest cas seria el polígon nord. Saben més o menys en quina data podries caure's?
No ho sabem, segurament, evidentment no serà a primers d'any perquè doncs, hem d'incorporar els aprenentatges que traguem d'aquest simulacre i ja estem doncs, acabant l'any i això vol dir que al principi de 2023 no serà, segurament serà el segon semestre de 2023. Amb una data semblant a la que hem fet, a la que farem aquest simulacre del 2 de novembre, més o menys per aquelles dates suposem que el tindrem muntat. I clar, no sabem tampoc ben bé com el definirem, també depèn una mica del resultat d'aquest de simulacre. Si hi ha coses que encara doncs, s'han de practicar i s'han de millorar, doncs tornarem a remarcar-les i si hi ha altres coses que en aquest simulacre no s'han provat i volem provar-les, doncs també les provarem. I així contínuament, sense parar d'insistir en la formació i en les proves per millorar la nostra gestió del risc químic.
Senyor Cabello, ara sí, de debò, una darrera qüestió. A banda de tot el que hem explicat fins ara, avui aquest matí s'ha activat en prealerta el pla Secta. L'empresa Covestro, el polígon sota la Canonja, ha informat al SECAT que han sonat les seves alarmes interiors per detecció de monòxid de carboni a la planta. Un cop feta la revisió a l'empresa, s'ha confirmat que era una falsa alarma dels sensors. I més enllà d'això, l'empresa Dow, el polígon sud, també hi ha dit que al llarg de les properes 24 hores pot haver-hi la flama a la torxa per tasques de manteniment a la unitat de fabricació de polietilè. Ha canviat alguna cosa en la comunicació d'aquestes incidències? Ho dic perquè darrerament veiem que se'ns està notificant de manera molt més freqüent, molt més sovint, d'incidents que potser fins ara no s'arribaven a donar a conèixer a través de les xarxes socials.
Doncs sí, aquesta és una molt bona pregunta. Efectivament, el que estem fent des de... No fa gaire temps, això ja ho ha dit, ja ho ha comentat vostè, no fa gaire temps estem fent proves d'intentar sistematitzar la informació en el cas de les prealertes dels incidents. El que nosaltres no considerem que arriba en una categoria d'accident, és a dir, no és una situació que pugui comportar un... com diu la definició d'accident greu, un perill greu per la salut de les persones, però sí que activen el pla en fase de prealerta i el que hem fet arran de la situació que es va donar i de les queixes que vam rebre la comunicació de l'incident de CESA, que recordareu de fa unes setmanes, doncs el que estem provant ara és de sistematitzar les comunicacions d'aquests incidents i informar-les absolutament totes de la mateixa manera que tenim nosaltres tota la informació. D'aquesta manera, doncs, provem a veure si en aquesta manera d'informar doncs la ciutadania se sent més còmoda i considera que estem comunicant millor. Repeteixo que és una prova, estem fent una prova perquè no sabem si aquesta informació pot ser excessiva o pot arribar a destorbar o a generar més alarma que no pas tranquil·litat. De moment ho estem fent així, perquè fins ara comunicàvem alguns incidents sí i alguns no, i ara estem fent la prova de comunicar-los tots. Per això vostès han percebut aquest canvi en la comunicació, però que ja els he dit, són provatures que estem fent per millorar les nostres comunicacions i que la gent se senti més tranquil·la i més satisfeta amb la informació que rep en aquest cas de Protecció Civil.
Estarem al cas, doncs, a veure realment quines són les conclusions que es treuen també d'aquesta prova, en aquest cas en la comunicació de tot aquest tipus d'incidents. Joan Ramon Cabello, cap territorial de Protecció Civil a Tarragona, gràcies per compartir aquests minutets en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al nostre territori. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són 4:30 de 5 de la tarda. Acabem de parlar amb el màxim responsable de Protecció Civil a casa nostra, perquè d'aquí a pocs dies, el dimecres de la setmana que ve, 2 de novembre, hi ha simulacre d'accident químic que afecta a 65.000 persones del Camp de Tarragona. El simulacre en població més gran que s'ha fet mai a Catalunya. Cridats a participar i habitants de Tarragona, la Canonja, Vilaseca, Salou i Reus. Tot plegat s'engegarà a partir de les 6 de la tarda. Nosaltres serem a l'antena i a 6:45, quan encara també serem en antena, sonaran les sirenes de risc químic. Els ho explicarem fil per randa. Dit això, és moment d'analitzar l'actualitat i com cada dimecres aquesta tasca recau en la periodista i escriptora Núria Gómez, a qui ja podem saludar a l'altra banda del fil telefònic. Núria, bona tarda, bon dimecres.
Hola, molt bona tarda, bon dimecres, què tal?
Escolta, molt bé, a les portes pràcticament de Tots Sants, però amb un temps, jo m'atreveixo a dir que estiuenc, tot i que parlem de rovellons, de castanyes, de panellets i que les fulles cauen i que estiguem a les portes també d'un canvi d'hora aquest proper cap de setmana. La realitat, però, és una altra, que anem tots amb màniga curta.
Mira, fa una calor espantosa. Jo avui no estic a Torredembarra, estic fora. Estic en un poble al voltant de Barcelona, molt a prop, i estem en una casa particular que roda una pel·lícula de cinema i, bueno, vinc a fer una entrevista a la productora de la pel·lícula, que ja us ho explicaré més endavant, quan això ja sigui un projecte més acabat, no? I estic a davant d'una piscina i no sé si tirar-me de cap. Fa una calor que et mores, de veritat, és que no es pot aguantar. Però avui, si em permets, i tirant una mica enrere amb el que estàveu parlant, perquè us hem escoltat tots i posat l'emissora de ràdio per poder-vos sentir, perquè he dit ara us deixaré un momentet perquè he de parlar per la ràdio amb els meus amics del carrer Major, i parlàvem una mica que, esclar, penses els que vivim per aquí a prop de la petroquímica, no? Que moltes vegades ens hem plantejat si l'aire que respirem és un aire prou sa, no? Al final t'acostumes a tot, no? Perquè estem aquí i no notem res. Però l'aire en aquest moment que respirem té una mica de partícules del desert, segons diuen, i això ens anem empassant, no ens en donem ni compte, no? I està com entorbolit l'aire, l'ambient, no? Però mira, una de les persones que està aquí és un metge, un metge investigador, d'aquests que s'estan tancats en un laboratori, i parlaven, no?, que avui diríeu del Plasecta, que jo visc a prop de la petroquímica, perquè tota la nostra zona és una mica de petroquímica, i em deia, bueno, no patiu per això, perquè si sapiguéssiu la quantitat de coses que hi ha en els medicaments, us espantaríeu. Els medicaments es posa en petites dosis, evidentment, amoníac, i no el pensen treure perquè en aquest moment de la guerra Ucraïna és el país que més producció d'amoníac fa i, per tant, com que l'hem d'ajudar, continuarem posant una miqueta d'amoníac en els medicaments. A mi això de veritat, m'ha posat els pèls de punta.
Perquè, home, una mica.
Sí, perquè dius, realment que ens estem posant entre pit i espatlla, no? Quan obrim la boca i ens posem una pastilla pel que sigui, no? Perquè tots, que si la tensió alta, que si no sé què, bueno, qui més qui menys, amb mal de cap una aspirina prenem o un nolotil o coses d'aquestes, no? Per tant, quan tinguem un moment per poder gaudir de la natura i de respirar aire pur, val la pena que ho fem tots plegats, no? A part d'això, també m'agradaria parlar d'un llibre. Jo aquests dies he estat a Madrid i clar, bueno, jo els llibres, doncs mira, m'agrada molt remenar les llibreries i entro i surto i compro, però aquests dies que he estat a Madrid, a que no saps per on m'he passejat per comprar llibres.
Ai, ara sí que em deixes o em deixaràs parat, no en tinc ni idea, no ho sé. Si haguessis passejat per Tarragona, Núria, t'hagués dit, mira, la Capona, que fa pocs dies que ha reobert portes novament. Però a Madrid, sincerament, no ho sé, va, sorprèn-nos.
Va, no, és que hi ha anat al Rastre. I m'he comprat llibres de segona mà, perquè a mi el llibre m'agrada en paper. Jo el llibre electrònic no puc amb ell, realment és una cosa que em supera i no puc. I el llibre aquest parlat, que te l'expliquen, entenc que hi hagi moltes persones que necessitin, mentre estan fent una altra cosa, escoltar tot el que és un llibre, doncs una bona literatura. Però a mi m'agrada molt tocar el paper. Però també, per altre costat, sóc una mica fastigosa, i a mi les coses de segona mà em costen. No dic que no s'hagi de fer, però a mi em costen, jo que vols que et digui. Jo roba de segona mà no puc, i un llibre de segona mà també em costa. Però és que els he trobat a 3 euros. I, bueno, em porto una maleta plena de llibres. M'he tornat a casa amb una maleta pleníssima de llibres. I n'hi ha un, que és el que m'agradaria comentar-vos ara en un moment, del David Safier, que és Maldito Karma. No sé si l'heu pogut llegir, si us ha caigut a les mans o no, però és molt divertit. M'ho he passat, me'l llegia a l'AVE quan tornava i quasi que el vaig devorar amb les 3 hores i mitja de viatge, no? És una presentadora de televisió que està en un moment d'aquests platòrics de la carrera, com ara tu, no? Que tot va molt bé, que tens una bona feina que t'agrada, que estàs a la ràdio, que ets un bon presentador, i de sobte pues, tens un accident i queda aplastada pel lavabo d'una estació, imagina't, especial russa, eh? I llavors, quan està més allà, se n'adona que està en un lloc on que no hi ha res del que li han explicat, ni un túnel de llum, ni veu a ningú, però que no està sense res, que no és una cosa immaterial, sinó que té cos. I quin cos té? Té unes potes llargues, té un cos negre, així com amb diverses boletes, té unes antenes, i es mira i diu, si sóc una formiga. Llavors, clar, queda com molt espantada, perquè a més està davant d'un gran pastís, d'un bocí de pastís. Clar, com a formiga, se'n va de cap cap al pastís. Però aquesta persona, tota la seva vida, s'ha prohibit menjar sucres i s'ha prohibit menjar hidrats i s'ha prohibit menjar xocolata i s'ha prohibit tot això perquè creia que això era un verí pel seu cos. I ara es veu abocada a menjar només pastissos. Llavors hi ha una vagueta que li diu... Si tu vols realment tenir una altra vida, és acumular bon karma. I fins aquí puc explicar, perquè ara ve el més divertit.
Us home, no, no farem, no farem spoilers, sinó després no agafarem el llibre.
És divertidíssim, és per passar una estona molt, molt diferent. És, bueno, és una ciència-ficció, però divertida. A mi m'ha copsat, m'ha agradat llegir-ho. I he après una cosa, no? Que a vegades s'ha de ser menys primmirat, jo ho soc molt, i comprar coses de segona mà que no passa res. I en aquesta crisi és el que crec que estarem abocats, doncs potser sigui una solució, eh? Mirar llibres de segona mà, mirar roba de segona mà, no sé, ho deixo una mica aquí, no sé, Eduard, no sé.
Mira, m'agrada que diguis això, perquè en parlem tot sovint en l'espai d'objectius de desenvolupament sostenible. Alguna cosa hauríem de canviar de cara a la consecució dels 17 ODS, en el marc d'aquesta agenda 2030. I una d'aquestes és allò de les 3 R's que hem dit tantíssimes vegades. En fi, ens quedem amb aquesta premissa i també amb la recomanació literària, com sempre, que ens fa la Núria Gómez. Núria, una abraçada ben forta i fins dimecres de la setmana vinent.
Una forta abraçada, fins dimecres. Una forta abraçada.
A reveure. Passa un minutet del punt de 3:45 de la... De 3:45, no, mare de Déu, de 3:45. Com correm, eh? Anem embalats. Toni Mateos, Antoni Mullado, des de Ràdio La Selva. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda, Eduard Virgili.
Sou de comprar llibres de segona mà o roba de segona mà, com la Núria, Valtros?
Sí, llibres de segona mà, sí. Hi ha una botiga a Reus, al carrer del Vent, que està especialitzada en llibres de segona mà. I bueno,
sí, és el, com es diu, el Rerit. El Rerit, aquest.
Sí. I roba de segona mà... hi ha algunes botigues que sí que tens confiança, perquè veus que tenen bon material, però d'altres que dius tu, qui s'ha posat això? Un yonqui dels anys 90?
Home, sí, de vegades, la roba de segona mà la relacionem directament amb aquesta moda retro o vintage. Sí. Però vaja, escolteu, d'això en parlarem un altre dia. Us noto, us percebo com a tristos, com a ensupits. Què us passa, Tonis?
Avui no ens passa res.
No res.
Ah. Bueno, l'Antonio s'ha tallat els cabells.
Sí, potser he perdut una mica d'energia, no? Quan et tallen els cabells diuen que perds energia.
Caram, ostres, no, però estem a tope, eh? Com l'Hèrcules, que li van anar a fotre el punyal...
Era el Sansón?
Perdó, sí, ara m'he equivocat. He dit l'Hèrcules.
Això ficava amb un pare, sí. Aquestes històries de la Bíblia.
Sí, sí, sí. Has perdut, perdona, mira, he relacionat històries diferents. Has perdut l'energia amb aquest tall de cabells, Antonio.
Sí, però estem a tope, eh? Estem a
tope i avui anem a parlar d'un tema delicat, Eduard Virgili.
Sí, perquè parlar...
Ah, doncs deu ser per això que us veia com a prudents davant d'un tema delicat.
Sí, sí,
seguim parlant del plaecte i del simulacre de dimecres que ve, o què?
No, pitjor encara que el plaecte i el simulacre.
Pitjor, perquè avui, 26 d'octubre, Eduard, no sé si ho saps, però se celebra el Dia Mundial de la Sogra.
Hòstia!
Estimada per uns, odiada per altres, el 26 d'octubre se celebra el dia del membre de la família que ha causat més disputes i polèmiques des de fa diverses generacions, sent objecte de mites, bromes i acudits. És la sogra.
De sagra, de mother-in-law. La mother-in-law. La paraula sogra prové del llatí vulgar socra i del llatí clàssic socrus. Vulgars i clàssiques.
No, vaja. Significa... Tu vigila el que dius.
Jo no tinc problema amb la meva sogra. La meva sogra és morta. Així que, pobreta meva, la Damiana, que tenia nom de sogra, de sogra xunga, Damiana, però me l'estimava molt, la Damiana. Significa mare del marit o de l'esposa o mare política. La sogra, tot i tenir un dia especial el dia d'avui, també té, per exemple, una obra de teatre clàssic de Terenci, no pas del Terenci Moix, sinó del Terenci del segle II abans de Crist, és a dir, que ja fa molts anys que existeixen.
Home, clar.
Molts segles. I a banda de pel·lícules o de sèries de televisió relacionades amb les sogres.
La figura de la sogra, doncs, sempre ha generat, no?, controvèrsies dins del grup familiar, ja que s'associa generalment amb conflictes, xafarderies i sobre qui exerceix el poder de la família. És per això que la creació d'aquest dia busca, doncs, millorar la seva imatge, no?, una mica fer un rentat de cara, no?,
sí.
I enaltir també la importància del seu rol en les relacions familiars, així com element cohesionador del nucli familiar.
Que bonic. No s'ha determinat una data exacta des de l'inici de la celebració per aquest dia, encara que el seu origen a les xarxes socials, mitjançant la publicació i intercanvi de múltiples fotografies, missatges i memes sobre la sogra, té de data avui, 26 d'octubre.
Sí, i si et sembla, Eduard, anem a parlar una mica de curiositats, anècdotes, mites sobre les sogres, eh? Comencem, si et sembla, per Argentina, perquè avui a les sogres se'ls hi fa regals per agrair la tasca invisible.
Sí, si fos invisible.
Que fan a la societat.
Si fos invisible, la sogra.
Però com és que us esteu enfotent tant?
Això el Toni, que li fa molta gràcia. Les sogres, doncs, cuiden els nens, ajuden a la casa, etc etc. O des de fa temps, als Estats Units, per exemple, va sortir la idea de celebrar aquest dia el 1935, per iniciativa del periodista Eugene Howe. A la dècada dels anys 70, la Societat Estatunidenca de Floristes va decidir que se celebraria l'últim diumenge d'octubre. O sigui, molta disparitat aquí d'opinions, eh?
Mm-hmm. Trobo que sí, però hi ha qui ho posa ja molt l'últim diumenge d'octubre, gairebé tocant el Halloween i el dia dels difunts, eh?
Oh, sí, doncs mira, també pot ser...
I el dia del canvi d'hora.
I bruixes, sobretot bruixes. Dites populars sobre les sogres, Eduard Virgili, les dites o dels refranys sobre els personatges de la mare de la teva parella és molt àmplia, com per exemple un que m'agrada que diu: dichós va ser Adán que no va tenir sogra. Mira, aquesta m'agrada. O Déu va crear la sogra perquè el diable no pot ser a tot arreu.
Hòstia.
Aquesta també. Qui no té sogra ni cunyat és ben casat. I sogra, advocat i doctor, quan més lluny, millor. A la sogra.
Mira que bé. També tenim molts acudits, moltíssims, sobre la figura de la sogra, que sempre és motiu de burla. Per exemple...
Senyora i senyora, tenemos un cómico. Endavant, Antonio.
Moltes gràcies, Toni. Doncs comencem. La meva sogra ens visita dos cops l'any. Oh, quina sort, diu un altre. I diu, bueno, la visita dura 6 mesos. No sé donar l'entonació, Toni, és igual, jo segueixo llegint el guió. Un home veu a la seva sogra escombrant i li diu: què passa, sogra, que no arrenca?
Ah, aquest és molt bo, aquest és boníssim.
Eduard, com es diu sogra en rus?
Ostres, ara sí que em deixes, jo què sé, com es diu en rus, li hauré de preguntar al Putin.
T'ho dic jo mateix, estorba.
Estorba.
I quina és la ciutat preferida de les sogres? Bruixes.
Bruixes, clar que sí. Més enllà de les controvèrsies, acudits, dites o polèmiques que s'ha generat entorn d'aquest membre de la família, s'ha de considerar, com ha dit l'Antonio, el seu esforç per mantenir la seva unitat familiar, així com el doble rol com a figura materna. Mare de Déu, sí. En alguns casos, la seva incidència en la presa de decisions dels seus fills o filles s'ha considerat una intromissió, però què dice, suegra? La qual cosa pot ocasionar problemes familiars.
Des dels Tonis, tot i això, doncs, respectem molt a les sogres. Sí,
com
no
li faltaria. Des dels Tonis, des del programa. Que després el diumenge vaig a dinar a casa dels sogres.
Sí.
Des dels Tonis, però, mai faríem acudits sobre les sogres, no. Perquè ja sabeu que saben bastant de bruixeria.
No, que va, si això han explicat ara quatre acudits, se n'han fotut una... Respecte.
Bromes a banda, ens agraden buscar les sogres. Sogres friquis, sobretot, especials entre famoses i conegudes. I avui, Eduard, et portem alguns exemples de sogres que han fet la vida una mica més complicada a gendres i joves. Comencem amb Tita Cervera i Blanca Cuesta.
Que la Tita Cervera, la baronessa Thyssen i la Blanca Cuesta s'han portat a matar no és cap secret. La baronessa ni tan sols va acudir a la boda del seu fill Borja, que és un nom de pijo. Fa ara uns quants anys, Carmen Cervera va estar anys sense parlar-se amb tots dos i fins i tot en no tenir relació amb ells ni amb els seus quatre nets, després de demanar a la seva nora que es fes una prova de paternitat i destapar així suposades infidelitats per part de Blanca. Quina confiança de la sogra. Ara sembla que s'aguanten una mica, però la relació ha quedat tocada de per vida, Eduard.
Quan el teu fill és guapo, milionari i el millor jugador del món, no et farà gràcia que s'acostin dones al seu voltant que no siguis tu. Encara que Georgina Rodríguez i Dolores Aveiro es mostrin juntes i cordials a molts actes davant les càmeres, la premsa portuguesa s'ha fet eco que la relació entre elles no és tan bona com la que ens volen fer veure, eh? Cristiano Ronaldo, de qui venen totes elles, té molt en compte l'opinió de la seva mare. I encara que al principi semblava que a Dolores li agradava més la Georgina que a l'Irina Shayk, no és or tot el que rellueix.
No, ja diuen que hi ha gels entre elles.
Ai.
Pilar Rubio, una altra dona de futbolista, sembla que tampoc ho té gens fàcil.
Mira, t'està castigant la sogra, que no...
Per
maleir les sogres avui amb aquesta secció.
Segueixo jo, Toni.
Home,
no.
Si portessis bé, ara t'hauria aparegut un suc de taronja aquí al costat, per refrescar la gola i poder parlar.
Parlàvem de la Pilar Rubio, que ho té complicat amb la mare del Sergio Ramos, que es diu Paqui. I és que, amb aquest nom, quan la teva sogra es diu Paqui, és que és nom de sogra. Ja té molts punts guanyats. Què voleu que us digui? Un cop la presentadora, la Pilar Rubio, va preferir no anar a l'aniversari de la seva sogra a causa de la seva mala relació entre totes dues i també amb les cunyades. I segons les males llengües, Pilar Rubio està encantada de viure a París, perquè és ben lluny de la Paqui, molt lluny de la Paqui.
Ai. Escolteu, hem rebut un missatge.
És
nota de veu de WhatsApp, entenc, Álvaro, no sé si la pots posar.
Hola, bona tarda, sóc la Paquita. Escolteu, t'han de parlar de les sogres, perquè les sogres dones? També hi ha sogres homes, Homes sempre focalitzaven la dona. Per cert, si no hi haguessin sogres, no tindríem filles. Si no tinguéssiu filles, no tindrien mullers, O sigui que un respecte, home.
Alguna resposta a la Paquita, Tonis.
Paquita, un petó, Paquita, que té també nom de sogra, segur que...
Sí.
Nois, abraçades molt fortes.
Encantadora, molt, molt fortes, molt fortes.
Mira, ben escoltat el missatge de la Paquita, el que farem serà nosaltres anar un momentet de publicitat. Ara de seguida tornem al punt de les 5 i 4 minuts, just després del butlletí informatiu. Seguim parlant de sogres i moltíssimes més coses que ens esperen aquest carrer major d'avui dimecres. Tonis, de seguida torno als estudis de Ràdio La Selva. Fins ara.
Fins ara.
Adéu.
Si vostès no canvien el dial, la pausa de sempre. I aquí ens tindran. De seguida tornem.
Amb Eduard Virgili.
Hola, bona tarda de nou, com estan? Passen 4 minutets, gairebé 5 del punt de les 5, i després d'aquesta petita pausa recuperem el passeig que hem començat just ara fa una hora. Això és Carrer Major, 8 ràdios del territori, la xarxa de comunicació local amb la voluntat de retratar tot el que passa al Camp de Tarragona. Avui és dimecres 26 d'octubre. Hem conegut que els joves d'entre 18 i 29 anys són el col·lectiu amb indicadors més elevats de soledat. És una de les principals conclusions del primer informe de l'Observatori sobre soledat no volguda l'avinguda de Creu Roja a la demarcació de Tarragona, que s'ha presentat precisament aquest dimecres. I els joves no són els únics amb xifres altes de solitud. 7 de cada 10 persones grans l'experimenten. L'estudi també indica que el 77% de les persones ateses i encastades per l'organització han experimentat algun tipus de soledat, i d'aquestes el 16% expliquen que l'han patit de forma greu o molt greu. Més endavant ho explicarem de manera detallada. En tot cas, el recordem ara que si desitgen tornar a escoltar el que ja els hem ofert des de les 4, el que poden fer és adreçar-se al nostre servei de ràdio a la carta i recuperar l'entrevista al cap territorial de Protecció Civil a Tarragona, el senyor Joan Ramon Cabello, amb qui hem conegut els detalls del simulacre del Pla Secta de dimecres de la setmana que ve. I juntament amb aquest àudio també trobaran l'Infotarda Daily amb els titulars més destacats del dia al territori, l'anàlisi a l'actualitat de la periodista i escriptora Núria Gómez, o la primera part de l'espai dels Tonis, que jo no sé si d'anar endavant podran entrar a casa els sogres, o a casa de la sogra. Primera part, perquè la segona part ens l'ofereixen ara Toni Mateus, Antonio Mellado. Què deies ja, Toni? Què deies ja que t'embalaves?
Que deia que avui és el dia de la sogra. Suposo
dia
que
del
sogre. Un dia del sogre. Clar, ens ha tocat, ens ha enviat un missatge a la Paquita, tota disgustada, i és avui el dia de la sogra. Quan sigui el dia del sogre, ja farem acudits sobre aquesta figura masculina.
Sí, avui parlàvem, però, com deies, Eduard, de sogres mítiques. I si hem de parlar de sogres mítiques, hem de parlar d'una senyora que fa poc doncs, va deixar el món de terrenal, no?
Sí, sí.
Perquè quan ets la reina d'Anglaterra, amb el tema de poder, enveges i etc que comporten, hem dit, no les sogres, doncs la cosa es multiplica per 5. I tenir una nora com Lady Di, que et roba les fotos i el protagonisme en cada acte, doncs això sembla que a Elisabet II no li sentava molt bé. La seva tensa relació es va veure fins i tot en la mort de Diana de Gales, on la reina no va mostrar cap tipus de sentiment per la mort de l'anomenada princesa del poble.
I parlant de sogres i de reines...
A veure, home, home! Suposo que en parlaràs de Letizia Sofia, un tàndem que déu-n'hi-do també la de titulars que ha omplert.
Sí, senyor. La Leti i la Sofia, doña Sofia. La reina emèrita s'ha queixat que gairebé no veu a les seves netes, la Leonor i la Sofia, mentre que l'altra àvia, la Paloma Roca Solano, la mare de l'actual reina, és qui cuida d'elles moltes vegades i fins i tot va passar la pandèmia a dins de palau amb les seves netes. Diuen que des de que es va jubilar, la Paloma Roca Solano, ella és la que cuida de les nenes. I això ha despertat els gels en l'antiga reina d'Espanya, que al viure fora des de fa molts anys, des de que va descobrir el marit... Doncs no veu les netes.
Doña Sofia no està d'acord, per exemple, amb l'estricta dieta que segueix Doña Letizia amb les seves filles, a les quals no els deixa menjar dolços.
No els deixa menjar dolços?
No, es veu que no, es veu que no. Una iaia sempre vol donar llaminadures als seus nets i això, doncs, l'actual reina doncs, no ho suporta. I com no? La famosa imatge de Letizia tapant a la seva sogra, no? Per impedir una foto de la reina emèrita amb les seves netes a Mallorca, va ser, clar, un clar exemple que a palau qui mana, qui talla el bacallà, és la Leti.
La Leti, l'has vist l'esquena que té i els braços i les cames?
No t'hi posis gaire amb ella, eh?
No t'hi fotis, eh? Que és la reina del fitness. Sí. El millor, Eduard Virgili, és tenir a la sogra contenta i així tots contents. Fills, filles, gendres, joves i tothom. I nostre senyor també. Bromes a banda, visca les sogres!
Visca!
Però que visquin lluny.
Ja, ell ja l'ha deixat anar, també, aquí abans d'acabar. Va, anirem per feina, perquè els propers minuts la mirada ens porta a parlar de nutrició i salut, com cada 15 dies, a descobrir també una nova banda sonora de proximitat, a conèixer un nou veí, en aquest cas restaurador, i a caminar des de Santa Coloma de Queralt fins a Cunit, tot això de quilòmetre zero. Toni Mateos, Antonio Mellado.
Apa.
Adéu-siau.
Pregunta-li al Guille per la seva sogra.
Avui no tenim el Guille, nutrició i salut, però precisament amb una recomanació del Guille. Nois, a reveure, fins demà.
Adéu, que vagi
bé. Adéu.
Doctor. Su hijo está flaco. Atibórrelo.
No quiero más puré. Qué rica la tortilla, apártame lo rojo de la ensaladilla. Si me das un guisante, me quedo como antes. Yo necesito un plato, o dos, o tres, o cuatro. Comida.
Som-hi, que seguim en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona, tal com els explicàvem ara tot just fa una estona. Avui és dia de nutrició i salut. De fet, cada 15 dies comparteix una estoneta amb nosaltres el doctor en nutrició Guillem Mena. Tots vostès el coneixen bé. Poden recuperar, de fet, seccions, espais col·laboratius seus a través del servei de ràdio a la carta de què disposem. Avui, però, introduïm una variant, precisament a proposta també del doctor Mena. Avui els volem explicar que la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Virgili pretenen analitzar la influència en la fertilitat de factors com l'ambient o l'estil de vida. I és per això que està buscant voluntaris d'edats compreses entre els 18 i els 40 anys per tal de poder fer aquest estudi sobre la qualitat de l'esperma. Ara mateix tenim a l'altra banda del fil telefònic els doctors Nancy Babio i Albert Salas Huetos, que són qui lideren precisament aquesta investigació. Doctors, molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què els porta? Quin és el detonant que vostès els porta a engegar un estudi d'aquestes característiques?
Hola, bona tarda. Bueno, bàsicament, el que hem vist, ja així ens ho diu la literatura a nivell mundial, és que existeix una davallada de la qualitat espermàtica a nivell global de més o menys un 40% en diversos paràmetres, com per exemple la concentració o el recompte, i això ens fa preguntar de si això podria ser degut a l'exposició a diversos factors, com per exemple podria ser doncs a l'estrès, però també a la nutrició, o a factors contaminants com de l'ambient o de l'aigua o també de l'alimentació.
Popularment o a nivell de carrer, alguna vegada segurament que tots hem escoltat o alguns dels nostres oients diran ostres, sí, d'això en parlàvem l'altre dia, que la qualitat de l'esperma, precisament al lloc on ens trobem nosaltres, al Camp de Tarragona, és més baixa que en d'altres indrets. No sé si això és cert o és més aviat llegenda urbana.
Bueno, justament per això és el que volem investigar. No hi ha dades aquí al voltant de la zona de Tarragona i justament el que tenim al voltant són petroquímiques, l'ambient pot ser que sigui diferent a altres ambients i altra cosa que ens fa pensar també és la gran quantitat de clíniques de fertilitat que hi ha al voltant. Amb la qual hem unit aquestes dues vessants, la part d'alimentació, d'estil de vida, d'ambient, juntament amb una repercussió que és la qualitat espermàtica. En general, s'ha estudiat molt a la dona i molt poc a l'home, per la qual cosa ens ha semblat que aquest és de molt interès justament per a develar si realment és així.
Doctors, se'n sumen? Què és el que pot passar amb aquest estudi? Ja sabem que és aviat encara per dir realment quines en seran les conclusions, però tenint en compte aquests condicionants que ara apuntaven, creuen que realment és certa aquesta màxima o aquesta llegenda que ara comentàvem?
Bé, tot i que sembla que sigui tal com dius, una llegenda, hi ha alguns petits informes que diuen que realment aquí al Camp de Tarragona és de les àrees d'Espanya amb pitjor qualitat espermàtica. Clar, això ens fa preguntar, òbviament, si aquesta àrea, que està plena de petroquímiques, podria ser aquesta un dels factors, no? Però clar, no ens volem quedar només amb això, sinó que volem mirar tot l'exposoma que s'anomena i volem mirar si l'alimentació, que és una de les línies de recerca que en aquesta unitat estem desenvolupant en diversos projectes, podria ser un altre dels causants d'aquesta davallada de la qualitat espermàtica. De fet, com ja sabreu, i com segur que us ha explicat el doctor Mena, cada vegada estem consumint més el que s'anomena un patró occidentalitzat d'alimentació poc saludable, i possiblement això també seria un dels factors. No sabem què en sortirà, però podem suposar que possiblement algun d'aquests factors d'exposició, com l'alimentació o els contaminants ambientals o de l'aigua, puguin ser un d'aquests factors causants d'aquesta davallada.
Per tant, ja hi ha algunes hipòtesis, doctor Sales Huetos. La petroquímica en seria una, o tota aquesta indústria, però ara aquí a vostè, ja damunt de la taula, hi ha posat el consum de tabac, l'alcohol, l'estil de vida, l'absència d'activitat física, l'estrès, les dietes occidentalitzades o no gaire saludables.
Sí, justament tot això és el que se vol estudiar i creiem que justament aquest estudi té una importància molt capdalt perquè és un estudi de prevenció. Si realment això té una relació amb l'alimentació i amb l'estil de vida, aquests factors són modificables, amb la qual no hi ha res millor que en medicina, que és la prevenció, és una inversió en salut, amb la qual si nosaltres podem modificar aquests factors, doncs creiem que és un estudi que pot tenir una llarga durada en el sentit de que ara volem saber la qualitat, però després se pot continuar aquesta línia de recerca si realment hi ha una relació.
Estaríem novament davant d'aquella altra màxima que tots ens hem posat a la boca moltes vegades, que és que la dieta mediterrània combinada amb l'exercici físic és el millor per gaudir d'un bon estat de forma de salut, i en aquest cas doncs, hi hauríem d'afegir també de la qualitat de l'esperma?
Bé, justament el nostre grup d'investigació és el que lidera els projectes sobre dieta mediterrània a llarg termini, com és l'estudi Predimed Plus, i doncs per això, com sabem que la màxima evidència científica al voltant de la dieta mediterrània existeix sobre diversos factors de risc cardiovascular, creiem que sí que pot tenir una relació amb la qualitat espermàtica.
Doctors, no sé si situacions similars a la que es troba ara mateix al Camp de Tarragona les podríem ubicar en d'altres punts de l'Estat o ja fins i tot ampliar la visió en d'altres llocs del continent.
Clar, això en principi el que estem fent aquí és un estudi únicament en aquest centre, però l'interès que tenim és que aquest estudi sigui multicèntric. I també ens agradaria pues, poder tenir dins d'aquesta gran cohort anomenada Let's Fertile pues, poblacions o cohorts d'altres indrets del món. De fet, ja comencem a tenir col·laboracions amb Polònia i també amb Estats Units, on volem intentar també comparar o fer comparativa de si alguna d'aquests factors d'exposició es repeteix o és molt diferent en els altres indrets i per tant, potser acabar definint doncs, que l'alimentació o els contaminants de l'aigua o els contaminants ambientals doncs, és potser el factor determinant que ens fa empitjorar aquesta qualitat espermàtica o no.
Doctors, com arriben vostès en aquest estudi? Com es posen a treballar? Ho fan sense cap estudi previ en la situació en què travessa precisament aquest àmbit al Camp de Tarragona? Sé que a nivell global, l'Organització Mundial de la Salut el 2010 ja va impulsar un estudi d'aquestes característiques en què va arribar a concloure que més del 65% dels homes complien amb els criteris de normalització pel que fa a la qualitat del semen.
Bueno, en aquest sentit, nosaltres com a investigadors, jo soc expert en l'àrea de l'alimentació i Albert en l'àmbit de la fertilitat, doncs hem confluït en aquest grup d'investigació i creiem que és un àmbit a explorar. Però, òbviament, que quan neix un estudi és perquè hi ha dades publicades o indicis que això s'ha d'investigar més.
Doctora, abans parlava de prevenir. Un estudi d'aquestes característiques, per què és interessant? Quines línies de treball té en un futur quan ja se n'hagin extret les conclusions?
L'alimentació i l'estil de vida, com he dit, és un dels factors modificables i que ja s'ha vist en altres patologies com l'obesitat o els factors de risc cardiovascular que si modifiquem l'alimentació se pot modificar la conseqüència. En aquest sentit també hi ha algun estudi liderat amb anterioritat per el grup també en el qual està Albert, on se va demostrar que aquelles persones que menjaven una alimentació molt occidentalitzada, si se li incorporava fruita seca, doncs millorava la qualitat espermàtica. Això fa pensar que amb petites modificacions d'estil de vida, incloent l'alimentació, se pot arribar a veure si la qualitat espermàtica se modifica. Amb la qual cosa, si és així, doncs estem davant d'una possible modificació de les guies de consell que se dona a les persones que volen ser pares i mares, no? Així que això encara queda, Per això és aquest estudi. Però bueno, és una bona línia d'investigació.
Ara la doctora Babió ho deia, encara queda, encara queda. De fet, per això avui parlem amb vostès. En quina fase es troba ara mateix aquest estudi? Estan en la cerca de la mostra, podríem dir?
Sí, en aquest moment nosaltres, algo important també, és que hem començat a reclutar, hem començat a reclutar enmig del període de pandèmia, amb la qual hem adaptat els protocols perquè la gent no hagi de mobilitzar-se al nostre centre, i la idea és, o la necessitat és reclutar almenys 200 persones, 200 homes de 18 a 40 anys, i perquè no estiguin tantes vegades al nostre centre, només cal que completin tots els qüestionaris que hem de fer a través de online i una trucada que les fem telefònicament, i només una visita venen a l'hospital. Aquest projecte té una financiació del part de l'Institut de Salut Carlos III, i amb el que ens vam comprometre a arribar a les 200 persones. En aquest moment tenim completos 600 participants fent aquests qüestionaris, encara hi ha uns al voltant d'uns 20, i queda la resta per arribar als 200, per això aquesta crida de que aquests participants que estiguin motivats, que vulguin participar i ajudar a la ciència, participin en aquest projecte. I també volia afegir que aquest projecte parcialment també ha sigut recolzat amb la Diputació de Tarragona, amb la qual és de destacar aquestes ajudes, perquè sense aquesta financiació econòmica i a més amb la voluntat de los participants, no podem avançar en la ciència.
Per tant, la feina d'aquest voluntari és molt senzilla i pràcticament en línia tota, doctora?
Sí, exactament. La molestia és mínima, lo poden completar quan no volen, perquè és en línia. Només és una visita a l'hospital i un valor afegit, que els participants reben l'analítica, que quedarà en el seu historial, i els resultats del seminograma, que és una prova que realment no se fa de rutina, sinó de la necessitat, doncs els resultats aquests també, si el participant no volen saber, també se los donaríem.
Falta encara, doncs això, uns quants participants per arribar a aquesta mostra de 200 persones que ens explicava ara. És prou mostra per fer una anàlisi representatiu de tot el camp de Tarragona, doctors? No sé si majoritàriament el públic que han rebut fins ara és de la zona de Tarragona, ciutat i poblacions de la rodalia, o pretenen també arribar més lluny?
Clar, nosaltres no només pretenem arribar a 200 persones, la mostra mínima que ens hem marcat són 200 persones, però no acabarem aquí el reclutament. Sí que volem arribar a les 200 per poder estar segurs de que tenim una mostra prou representativa, però òbviament, com la mostra, si la mostra és més gran, millor. Per tant, bàsicament ara necessitem fer l'última empenta per acabar de reclutar aquestes 200 participants. Necessitem una vintena de participants més, però no ens quedarem aquí, sinó que a partir de que arribem a aquests 200 participants seguirem reclutant gent. Per tant, fem una crida a que tothom que vulgui participar, que estigui compresa entre 18 i 40 anys, homes sants en edat reproductiva que estiguin interessades, doncs, per exemple, en saber la seva qualitat espermàtica, doncs, a participar i ajudar la ciència.
Entre 18 i 40 anys, diu doctor Salas Huetos, entre 18 i 40, aquesta franja de 22 anys.
Correcte, és aquesta franja perquè és la franja considerada com a edat reproductiva i és la franja que ens interessa veure, a veure si podem, a partir de, doncs, per exemple, modificar la dieta o modificar alguns dels factors que ens puguin sortir en aquest estudi de l'ET fèrtil, doncs podem fer aquesta prevenció primària que ens anomenava la doctora Bàbia.
Ara tot just fa una estona ens parlaven més enllà del desplaçament doncs, a la clínica per tal de poder-se sotmetre aquests voluntaris a les proves, ens parlaven del qüestionari en línia. Un qüestionari que és totalment confidencial, com és obvi. Quina mena de preguntes es fa als participants de l'estudi, doctors?
Varias preguntas, desde la part de sociodemogràfica, perquè com volem valorar també l'ambient, no és el mateix estar en un código postal que en altra, per això és important la part sociodemogràfica, la part clínica, si hi ha antecedent d'alguna malaltia prèvia, alimentació, estil de vida, esport, si fa esport, quina quantitat, etcètera. I després l'analítica que nosaltres fem. I una altra cosa que també valorem és l'ús de possibles contaminants, com potser l'ús de fregasuelos o de inclús la pasta dental. I tot això lo volem valorar per també si hi ha alguna exposició a aquesta que pot afectar la qualitat espermàtica.
Doctors, els oients que ara mateix tinguin sintonitzada la seva emissora de proximitat i considerin oportú d'oferir-se com a voluntaris d'aquest estudi o tinguin algun dubte i es vulguin adreçar a vostès o al seu equip, què és el que han de fer, on s'han de posar en contacte, on s'han d'inscriure?
Doncs només cal que facin un correu electrònic a letfertil@eiy.nutricio.urb.cat o bé al telèfon 977-75-93-11.
Compartirem també a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fem possible el programa tant aquest telèfon com el correu electrònic per tal que en quedi constància aquells que estiguin interessats i no hagin pugut prendre nota ara en directe puguin fer doncs quan creguin oportú.
I en cas que no hagin apuntat, doncs que piquen Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina de la URB i ja els atendrem.
Queda dit, fins quan tenen temps? És a dir, fins quan vostès calculen estar recollint o engreixant aquesta mostra de l'estudi?
El nostre objectiu és a finals de novembre.
Per tant, doncs, a finals de novembre disposarien ja de les dades i aleshores podrien començar a processar-les i extreure'n conclusions. Per tant, parlem d'un estudi que ha de veure la llum al llarg del 2023, entenem, doctors.
Correcte. Els primers resultats esperem poder-los publicar cap a mitjans finals del 2023.
Doncs estarem també a la guai nosaltres per poder-ne parlar i podeu explicar. Doctora Bavió, deia que després d'aquest estudi, depenent de la mostra i de les conclusions a les que arribessin, podia vindre una segona part també de tot aquest treball, de tota aquesta investigació.
Sí, bueno, aquesta és la idea de que sigui la llavor d'un futur projecte a llarg termini. Nosaltres som experts en estudiar la població a llarg termini, amb la qual amb la incorporació del doctor Salas Huetos a la Facultat de Medicina doncs tenim un llarg recorregut en aquest sentit.
Doncs estarem del cas també per poder-ho explicar. Ja per anar acabant, de cara als oients, als homes que ens estiguin escoltant ara mateix i que hagin seguit totes les seves paraules, quina mena de recomanació, quina mena de consell o pauta els donarien per tal de millorar, si és que així ha de ser, la qualitat de l'esperma? O quin canvi d'hàbit el recomanarien, tenint en compte tot el que hem explicat?
Bueno, en principi, com aquest estudi és un estudi transversal, no és d'intervenció, nosaltres no podem fer recomanació, perquè justament és el que estem estudiant, amb la qual cosa, després dels nostres resultats i que s'avanci una miqueta més en la ciència, podem arribar a les conclusions, a la recomanació. No se poden donar recomanacions sense evidència científica encara.
Doncs queda dit, de moment recollir la mostra, quan hi hagin conclusions, quan es disposin ja de prou dades, ja arribaran els consells i les pautes, en tornarem a parlar, qüestió interessantíssima, sobretot perquè moltes vegades en parlem sense coneixement de causa, allò que dèiem abans, de la llegenda urbana, sí, el camp de Tarragona, el camp de Tarragona, estem envolgats de tota aquesta indústria que fa que la qualitat no sigui equiparable en la d'altres llocs del territori. Bé, això no ho sabem segur, ja ho veurem quan hi hagi les conclusions d'aquest estudi que lideren la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Virgili. Agraïm moltíssim als doctors Nancy Babio i Albert Salas Huetos que lideren la investigació, que hagin atès els micròfons de la xarxa de comunicació local. Doctors, un plaer, estarem en contacte, quan sigui oportú tornarem a parlar.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Participa al programa. Envia missatges de veu al WhatsApp 622 39 67 00. 622 39 67 00.
Això és Carrer Major, el programa de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Passen gairebé dos minuts de dos quarts de sis de la tarda i després d'aquesta conversa recomanada, per cert, insisteixo, pel doctor en nutrició Guille Mena, que aproximadament cada 15 dies comparteix uns minutets amb nosaltres. Avui, doncs, ell no ha passat pel programa, però sí que hem pogut conversar fins ara amb la doctora Nancy Babio i el doctor Albert Salas Huetos. Doncs, després d'aquesta conversa tan interessant que hem mantingut, el que hem de fer és acostar-nos a un nou podcast veïnal, el d'aquesta setmana, que ens l'apropa el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Per cert, avui ens du de càmping al Baix Gaià, a Creixell, però també ens fa entrar a la cuina per descobrir-nos algú que precisament és de Torredembarra. Qui serà? Descobrim-ho.
Aquesta setmana, per conèixer el nostre protagonista, marxem de càmping i entrem a la cuina del restaurant del Càmping Creixell.
Soc l'Adrià Gómez, tinc 32 anys, soc el propietari del restaurant Salioli del Càmping Creixell. Bueno, el que em dedico una miqueta és a gestionar tot el tema de restauració del restaurant juntament amb la meva família, que també està aquí.
Entre els fogons del Salioli, Adrià explica que ja de petit la cuina era un espai que freqüentava sovint per l'ofici de la seva família.
He crescut a la restauració, mons pares sempre han tingut o restaurant o algun negoci pirat o dedicat a la restauració. M'agradava. Hi ha moltes vegades que en comptes de sortir amb els amics, doncs, si hi havia alguna cosa especial, doncs, jo em quedava a treballar i doncs, imagino que aquí va sortir una miqueta la inspiració per dedicar-me a aquest món.
L'Adrián assenyala que la seva mare és tot un referent i precisament per ajudar-la i donar-li un cop de mà al negoci familiar és que es va posar entre fogons.
Ma mare sempre ha estat a la cuina del restaurant fins fa uns anys i llavors la meva inspiració ha sigut ella. Quan la veia sempre li he preguntat com ho fa, com no ho fa, i al final m'ha vingut d'aquí tot això, no? 5 anys, 6, que ma mare ja no volia estar com estava a la feina, sinó tot el dia a la cuina, i vaig començar jo a investigar una miqueta, a poder ajudar-la. I...
Tot i ajudar a nivell familiar, l'Adrià va formar-se a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils.
No volia estudiar, amb 16 anys, no volia fer res, i mira, no sé com, vaig arribar a l'escola d'hostaleria, em va agradar molt i ja vaig començar per aquí. Ja vaig entrar a treballar a Lumine i vaig aprendre molt, vaig tindre la sort de tenir un jefe molt bo que m'ho ensenyava tot, a anar a llocs, a aprendre del costat. No tindrà enveja mai del que triomfa, sinó aprendre d'ells. Jo tenia companys molt, molt bons, no? De formar-me escoltant els millors. A ma mare, a mon pare, al meu jefe, va ser la meva formació, per mi, la millor. A part de l'escola d'hostaleria, que et dona una base molt, molt bona.
El tarragoní, fins i tot, va entrar a participar a Masterchef després d'apuntar-se sense confiar gaire en aquesta sort.
Bueno, va ser una època de la meva vida descabellada. Quan em vaig apuntar, jo no estava molt centrat en aquell moment, vaig tindre molts canvis en la meva vida. I vaig tornar a casa amb uns pares i va ser ma mare realment la que em va dir apunta-te que te puede ir bien para ayudarte a todo esto, ¿no? Y bueno, y una nit em vaig apuntar i jo pensava que no hi havia res a fer, que no? Hi havia molta gent, molts perfils i que jo no pintava res allà. I mira, vaig anar passant càstings. Vaig tindre la gran sort de poder entrar i vivir l'experiència. És molt personal l'experiència, cadascú la viu d'una manera. N'aprens molt tocant uns productes que mai tocaràs a la vida real. Els millors productes els estàs tocant allà. T'estan donant classes als millors cuiners del món. Te sorgeix una mica més d'intriga sobre aquest món, no? I és el que tu vulguis fer. Si vols aprendre més quan surts o no. Hi ha gent que ha acabat Masterchef i ha deixat la vida de la cuina per sempre. I gent que ja té el seu negoci i s'ha format molt més, no? Al final és com una porta molt gran que o la tanques o ja entres de cap. Jo la vaig enfocar molt per l'aprenentatge i tindrà, com que diu, contactes que mai tindria i formacions que mai tindria. Entrar pensant en el meu futur, no en la tele.
Tot i que li donés certa repercussió, el seu pas pel programa no va repercutir tampoc massa en la seva carrera, ja que va ser posteriorment quan va donar el pas de transformar el seu negoci.
Em va donar molta visibilitat pel tema de redes socials, la gent em tocava per fer algun event o alguna coseta, però el tema del meu restaurant va ser el mateix, no vaig canviar res. No vaig poder aprofitar l'època de Masterchef. Molta gent trucava per vindre i no podíem perquè ja estàvem plens.
Masterchef no ha estat l'únic programa de televisió culinari on hem pogut veure i on ha participat l'Adrián. Va rebre una trucada per participar a Joc de Cartes de TV3 i va haver de valorar seriosament si participar podia ser positiu o no per al seu negoci.
Van trucar, és un de Joc de Cartes, tal, encaixeu amb el perfil del restaurant, que volem, tal, de càmpings, què voleu? I, hòstia, doncs no sé ara mateix, saps? Perquè pot ser molt positiu o pot ser molt negatiu. Anar a Joc de Cartes, que sempre hi ha un que queda malament i és molt negatiu pel negoci. I llavors jo m'ho vaig plantejar, vaig sentar-me, vaig fer el meu peripès al cap, vam decidir entrar per això, perquè tot el que fem nosaltres ho fem nosaltres, i estava segur que potser no guanyàvem, però sí que quedaríem bé, saps? No sé, des de les patates fregides que les tallem nosaltres, o les patates braves que ara estan dient que són les millors de Tarragona, o no, que ho va enviar a Joc de Cartes, les fem nosaltres tot, des de la salsa, tallar-les. Jo sabia que no ens farien mal en tema de producte, en tema de presentació, en tema del local, que és espectacular, està tot reformat, i llavors em vaig decidir entrar.
Finalment, va guanyar, i aquest programa sí va beneficiar-lo per donar a conèixer el seu restaurant.
Ens han donat el premi al millor restaurant de càmpings de la Costa Daurada i aquí sí que ho estic aprofitant, veig gent de Tarragona, de Torredembarra, de Reus, de Vendrell, Roda de Barà, Creixell, que abans no venia perquè no ens coneixien per estar dins d'un càmping, saps? No està visible, i ara sí que ho estic aprofitant. Estic aprofitant més Joc de Cartes, que és un dia només, de televisió, que no Masterchef, que vaig estar 50 dies.
Un restaurant de càmping que ha experimentat un procés de transformació radical respecte al que era originàriament.
Tenim ara el procés d'evolució del que hem anat fent amb la família, no? Fa 18 anys, bar de carretera, amb els pares, fèiem dinar molt casolà, i fa 3 anys càmping, que Xei va decidir fer la reforma al restaurant, canviar la imatge, i llavors jo com a propietari del restaurant vaig decidir canviar tota la carta, jugar-me-la una mica, i va sortir bé, la veritat, ha sortit molt bé, perquè la gent li agrada, compte que abans fèiem un menú de 13 euros i ara estem 18,90, un cap de setmana, que està molt bé de preu, i tot ho elaborem nosaltres, des de, no sé, tot. El nom del restaurant és Sal i Oli, el nom ve de que la sal, vam conèixer una noia que portava la millor sal del món, que diuen que és una de Joan Roca, de la Gera de Joan Roca, i la Gira Prà, i l'oli el fem nosaltres. De les nostres olivers d'aquí del càmping traiem l'oli i llavors el vam registrar a la marca i tenim el nostre oli propi també per la gent que ens ho demana, no? I d'aquí va sortir el nom i el vam decorar tot amb fusta, amb tons verds de l'oli o de l'oliva.
Sal i Oli, al restaurant del tarragoní Adrián Gómez. Queda clar que tot ho fan ells. Llavors, si volem menjar, què ens hi oferiran?
De tot en petita escala. Fem entrepans per la gent del càmping que arriba a les 10 de la nit i vol sopar ràpid i descansar. Tenim una carta des d'una amanida, un tartar o una pizza feta per l'altre. Tenim unes tapes, tothom abans del dinar fa les braves. Porten un munt d'espècies, porten licor, porten vermut, i llavors la gent no se les troba fora. L'intentem donar un toc personal a tots els plats, o intentar-ho. Fa un any que pot entrar la gent a dinar si no són clients del camp, perquè el menú el canviem molt sovint. La setmana passada que el tinc aquí al davant, per exemple, van ficar un tartar marinat a soja, catonyina, un cruixent de pollastre rostit amb verduretes teriyaki, soto de ceps amb trufata blanca, una ensaladilla rusa amb gambeta confitada. I de segon, per exemple, un pollastre desossat que estava farcit amb un cremós de carbassa al curri, el nostre curri a baixa temperatura, garrina de cochinillo a baixa temperatura desmigada, un salmó a la taronja.
Ja sabeu, si aneu, no us podeu perdre les seves braves. Adrián Gómez, un tarragoní criat entre fogons, que s'hi va posar de valent per ajudar la seva mare, que va acabar inscrit sense confiança a Masterchef, on li va agafar el cuquet per seguir aprenent, i que va acabar fent realitat el seu camí amb un renovat negoci amb el que se sent realitzat i amb el que ha guanyat fins i tot el premi a millor restaurant de càmping de la Costa Daurada. Una setmana més, ens encanta poder conèixer la història d'aquest tipus de gent, de veïns del nostre territori, dels que treure pit.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
I després d'haver conegut un nou veí del nostre territori, des de Torredembarra, però treballant a Creixell, i a més tot un autèntic guanyador, quan falten 4 minutets encara no pel punt de 3 quarts de 6 de la tarda, el que farem nosaltres serà dirigir-nos als estudis de Ràdio Montblanc. Allí tenim la nostra companya Gemma Bufies, que avui ens ve a explicar tots els detalls de la nova ruta de la transhumància que s'estrenarà a Santa Coloma de Queralt i coneix el municipi de la Conca de Barberà amb Cunit, una ruta coneguda com la Carrerada de Santa Coloma. Gemma, bona tarda.
Doncs sí, Eduard, anem fins a Cunit perquè el pròxim dissabte 29 d'octubre es recuperarà l'activitat del camí ramader que unia Santa Coloma de Queralt i Cunit. I tornaran a passar les ovelles, però acompanyades de caminadors, així com en un nou reclam turístic per la comarca. Per parlar d'aquesta nova iniciativa, tenim l'alcalde del municipi, Jaume Casanyes. Benvingut.
Moltes gràcies.
Com porteu això de la carrerada de Santa Coloma que uneix doncs, el municipi d'aquí de la comarca nostra fins a Cunit?
Sí, mira, doncs és una iniciativa que teníem moltes ganes d'impulsar-la, de tirar-la endavant, i és una iniciativa que el que vol és recuperar històries del passat, històries íntimes, històries, el que es diu la microhistòria, i d'alguna manera posar-les en valor i intentar-li donar-li un caire turístic que ens permeti doncs, divulgar-la i tirar endavant.
Mm-hmm. Per aquesta iniciativa han estat treballant uns 3 anys, hem pogut llegir. Com ha sigut aquest procés?
Sí, mira, això sorgeix de... Primer d'una petita investigació històrica amb el grup d'estudis locals de Cunit, que es diuen Del Macio de Conito, que és un grup de gent que treballa la història local. I llavors vam començar a treballar tot el tema de la pagesia a Cunit, i Cunit fa 60 anys hi havia pagesos i 4 ramaders, que eren els que tenien les cabres i les ovelles. I un dels carrers principals del nostre municipi es diu Carrerada de Santa Coloma, no? I molta gent, al no ficar el cognom d'aquesta Santa Coloma, molta gent, perquè ara hem crescut molt i molta gent és de la zona de l'àrea metropolitana, es pensaven que era Santa Coloma de Gramenet. Uh-huh. I llavors els hi vam explicar, escolta, no, aquesta Santa Coloma de Queralt, que està aquí a la Baixa Segarra, que és un indret on abans els pastors pujaven a Cunit, i a partir d'aquí va sorgir aquesta voluntat d'explicar-ho i de fer aquesta pedagogia, aquesta divulgació del passat de Cunit. No? I vam començar a fer investigacions, vam trobar que hi havia aquesta ruta, vam conèixer el Joan Rovira Marino, que és un estudiós dels camins transhumans al Penedès, i vam començar a investigar i al final doncs, va sorgir la idea de per què no la recuperem. Llavors vam fer tota la recerca de la ruta amb cartografies, amb fotos aèries antigues on encara es podia veure el recorregut. Vam anar contactant amb els diferents municipis, masies que passa aquesta carrerada, que tots reconeixien que encara hi havia aquest record, que encara hi havia contactes amb ramaders del Pirineu que baixaven aquí a l'hivern. I a poc a poc vam començar a donar-li forma, no? I vam dir, escolta, i per què això no ho transformem en un producte turístic, en un esdeveniment turístic, que es pugui fer tot l'any, que sigui un esdeveniment turístic qualitatiu, és a dir, que a partir de realitzar aquest esdeveniment turístic, doncs puguis conèixer la gastronomia, el paisatge, la història, la geografia, l'antropologia, i amb la voluntat final també de tenir aquest esperit crític, aquest esperit que ens faci reflexionar, no?, de com ha canviat tot. Segurament si agaféssim els ramaders que hi havien acunit fa 60, 70 anys i els diguéssim que ara ja no existiria quasi res d'això, no us ho creurien. I una miqueta per reflexionar com canvia el món, com canvia les nostres societats, els nostres territoris, i posar en valor un llegat, no?, que sabem qui som perquè hem sigut el que hem sigut, i sobretot que de cara a les generacions futures que no s'oblidi aquests orígens i aquesta identitat.
Uh-huh. Últimament sentim a parlar bastant, no?, d'aquesta recuperació de rutes de la transhumància. Entenc que pel que ha dit, Cunit ha crescut molt i ja no queda ni un pastor ni una pastora, perquè hi ha altres municipis en què sí que estan ressorgint aquestes professions.
Sí, correcte, i estem contents que ressorgeixin. I mira, Cunit encara, ara a l'hivern, encara pots veure els ramats, eh? Mm-hmm. Encara ve un pastor amb un ramat que es mou en aquesta franja litoral entre Sitges i Calafell, es mou i la gent sobta, no?, que veu encara un ramat per Cunit, i inclús et fa gràcia, no? El que passa que la gent les veu i no pensa en el passat. Pensa que Cunit, el 1960, Cunit eren 299 persones. Era el municipi més petit de la comarca del Baix Penedès, el més petit. Uh-huh. Ara som 15.300 i som el tercer municipi de la comarca i ens hem no transformat això. Cunit ha patit una revolució i una miqueta el deure que tenim també els que ens agrada la història, els que som historiadors, geògrafs, uh-huh, és no oblidar, cultivar i elaborar elements històrics, divulgatius, que ens permetin conèixer aquest passat, no? Per no oblidar que Cunit no és el que diuen els francesos un no lieu, no? Un lloc, un no lloc, és a dir, un lloc sense identitat, un lloc on només acumula coses noves, sinó que és un espai que ha tingut una història, que ha tingut unes tradicions i que no les volem renunciar a perdre-les.
Mm-hmm. El bateig d'aquest antic camí ramader, no?, que com diem uneix Santa Coloma de Caralt, no Santa Coloma de Barcelona, sinó d'aquí, de la Conca de Barberà, amb el Baix Penedès, amb Cunit, doncs es batejarà per Tots Sants, no? Expliqueu-nos aquest tret de sortida.
Sí, mira, hem volgut fer diferents propostes perquè la gent visqui o la gent pugui sentir el que era la transhumància, no? El dia 29, el dissabte, que em consta que a Santa Coloma també fan la fira al Safrà, doncs una de les activitats que hi haurà serà la sortida d'un ramat d'ovelles amb un pastor i un grup de gent que farà el recorregut caminant 4 dies fins a arribar a Cunit, acompanyant el pastor i acompanyant les ovelles, fent parada a diferents indrets d'aquesta ruta, i arribaran el dia 1 aquí a la Marina del Penedès, aquí al Penedès Marítim, arribaran el dia 1. I el mateix dia 1 un autocar sortirà de Cunit i anirà a Santa Coloma amb la gent que farà el recorregut de baixada en bicicleta. Mm-hmm. Es pot fer amb gravel, es pot fer amb mountain bike, o es pot fer amb el que són ara les bicicletes elèctriques de muntanya, que és una especialitat que està creixent molt, i que et permet gaudir d'aquest recorregut. I al final, el dia 1, també arribaran, el mateix dia 1, que sortiran pel matí, cap a les 4 o les 5 de la tarda, arribaran aquí a Cunit. I per últim, fem el que diem la carrerada popular, que és que la gent el dia 1 pugui fer aquesta caminada des de l'Arbós fins a Cunit, que és l'últim tram final, d'una manera popular, amb un matí, i que arribaran també a l'hora de dinar aquí a Cunit. I llavors tindràs aquestes tres modalitats per poder reviure aquesta carrerada. I la intenció que tenim, que ja hem picat alguna porta conjuntament amb l'alcalde de Santa Coloma de Queralt, a veure si via Diputació que ens ajudi o via un pla de foment del turisme de la Generalitat, doncs que puguem senyalitzar aquest camí, perquè tenim senyalitzat via TRAC, via les noves tecnologies, però ens agradaria poder senyalitzar-ho d'alguna manera no invasiva en tot el recorregut i en els indrets importants, doncs, poder posar panells informatius perquè la gent la pugui fer tot l'any després. Diguéssim que, com deies tu, és un bateig, però el que volem és que aquest producte turístic estigui tot l'any, que se'n pugui beneficiar restaurants, cases rurals de tots els municipis per on passa. Llavors hi ha una intenció de fer com un passaport, que aquest passaport et certifiqui que has fet el camí i al mateix temps aquest passaport pugui servir perquè puguis tenir un tracte preferent en aquests restaurants o en aquestes cases rurals que s'hi puguin adherir i poder fer aquesta ruta. És el que et dic, és una voluntat de tenir un producte turístic, però que sense el relat, sense les històries i sense aquest passat, doncs seria un producte turístic qualsevol, i no del que sigui un producte turístic genuí, i amb una personalitat humana i territorial com és la Cala de Santa Coloma.
Ara som a 3 dies que comenci aquesta primera expedició, no? Diu que hi ha previstes unes 50 places i m'agradaria que ens expliqués aquesta pernoctació, si seran tendes de campanya, assetjaments rurals i com aneu d'inscripcions.
Mira, d'inscripcions estem al voltant de les 25 persones per aquesta caminada, perquè la gent també es pon i tal, però jo crec que apretarem fins l'últim dia que hi haurà més inscripcions. Llavors la gent té dues opcions. O va amb la tenda de campanya, que li porten a cada matí, li porten fins al lloc de destinació, i si no, també té l'opció de, en el moment que arriben al lloc de destí de l'etapa, li fan un transfer gratuït cap a una casa rural que hi hagi al voltant, que hagi pogut reservar. I una miqueta aquest és el procediment. Llavors, durant tot el recorregut, els hi entra l'esmorzar, els avituallaments, el dinar, el sopar. També sé que hi ha alguna cosa preparada els dies, tots els dies d'aquest recorregut. Hi ha també una xerrada del tema de la transhumància quan es fan nit a Torrelles. La nit que fan a la zona de Sant Magí de Bufaganya, no sé si també fan una sessió de ioga. Està tot preparat perquè la gent tingui aquesta jornada completa i que puguin gaudir tots del que era la transhumància, combinat amb activitats que permetin gaudir de l'entorn, no? I en aquest sentit crec que serà una jornada completa.
I en total quants quilòmetres són en les modalitats diferents?
58. Mira, el recorregut són 58 quilòmetres. Penseu que part del recorregut coincideix amb el límit provincial. Curiosament, els pastors sempre intentaven anar per indrets que no molestessin les terres conreades i per tant coincideix molt amb les clinals que marcaven els límits territorials. I són 58 quilòmetres dividit en 4 etapes i llavors els que ho fan amb bici ho fan diguéssim, del tiró, ho fan recte, o sigui, ho fan de baixada i ho fan amb el mateix dia. Com et deia, tenim unes 25 persones inscrites amb el caminada de 4 dies i estem al voltant de les 100 persones inscrites pel tema de l'autobús, que puja la gent que baixen en bicicleta el dia 1, i per la carrerada popular també estem al voltant de les 100 persones i estem acabant ara també d'aquests últims dies, normalment la gent s'inscriu sempre al final i estem notant, doncs, que s'estan inscrivint també moltes persones i podrem enllestir una gran jornada. Sembla que el temps ens acompanyarà amb aquest estiuet o estiu que estem tenint i ja et dic, els paisatges són espectaculars, jo l'he fet ja 3 o 4 vegades. Els paisatges són espectaculars, i els que coneixeu la Conca, la Baixa Segarra, els que coneixeu el Penedès Marítim, jo sempre aconsello fer-la ara a la tardor i després fer-la a la primavera, perquè quan veus totes aquelles terres verdes i és espectacular, és espectacular. Passar-te per aquests camins, per aquestes terres, és que és... Ho ensumes, ensumes el passat del ramader i sembla que escoltis les històries d'aquella gent que es passava tants dies fent la transhumància i que havia passat tantes i tantes vegades. Pensa que tens una toponímia, tens el Coll del Llop, tens l'Hostal del Lladre, tens tota una sèrie de toponímies que t'acompanyen amb el camí que està ple de llegendes i d'històries espectaculars.
Doncs moltíssimes gràcies, alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, per explicar-nos això de la Carrerada de Santa Coloma, que s'estrena aquest proper dia 29, que recupera aquest antic camí ramader de Santa Coloma de cara a la Cunit. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i convido tothom a participar, i si no pot ser aquests dies, que quan estigui tot senyalitzat la puguin fer qualsevol dia, perquè és espectacular.
A reveure, gràcies.
A vosaltres.
Xocolata amarga, suc, tot allò que he viscut i de res. Vull amagar-me, suc, un mos de cançons, suc, aire que avança, suc, la dansa del sol que abriga i no descansa. Jugo amb la curiositat per orella quan la veu del savi conta que tot desig que surt de dins no té destorb.
Així d'animats, nosaltres arribarem al punt de les 6 de la tarda. Quina és la banda sonora que ens ha escollit per avui en David Fernández de la nova ràdio de Reus? Doncs, com vostès ja saben, cada dia tria una música de quilòmetre zero del Camp de Tarragona. Què haurà triat avui? Per què això? Anem a comprovar-ho. David, molt bona tarda.
Hola, Eduard, molt bona tarda. Doncs mira, avui hem tirat cap a un fet noticiable, eh? Perquè aquesta cançó que estem escoltant es diu Seguiré cantant, i és precisament d'un grup que el que no farà és això, seguir cantant, perquè han decidit que baixen dels escenaris. Estem parlant dels Cultrum, una banda de mestissatge, de rumba, de ritmes ballables, que compta amb membres de diferents poblacions del Camp de Tarragona. Ells van néixer el 2011 i ara, per tant, després de 11 anys, van anunciar a fa uns dies a través de les seves xarxes socials que decideixen plegar. Abans, però, faran un concert de comiat el dia 31 d'octubre a la Sala Zero amb un espectacle que es dirà L'última cançó, que començarà a partir de les 9 del vespre i que ja podeu trobar entrades per 8 i 12 euros, per, com diem, el 31 d'octubre, la nit de la Castanyada. Els Cultrum ens deixen 3 treballs. El 2013 van editar aquell Viu, somriu, somia, el 2015 Dins la pell i el 2021, en plena pandèmia, van editar el seu darrer disc, on hi ha aquesta cançó que avui escoltem i que es diu Avui. Doncs amb els Cultrum, avui doncs aquesta és la banda sonora que us hem escollit, i demà hi tornem amb molta més música del Camp de Tarragona. Adéu-siau.